Tot just aquí a una setmana, el proper dia 4 de desembre, dilluns vinent, acaba el termini previst per la llei de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social per garantir a tots aquells col·lectius l'accessibilitat universal. Això vol dir, a la pràctica, la supressió total de les barreres arquitectòniques. Doncs bé, a una setmana vista d'aquesta data, sembla evident que la llei ni es compleix ni es complirà. I per aquest motiu en volem parlar. I ho fem sempre que podem, amb els seus protagonistes, amb les persones directament afectades per aquesta llei. Anem cap als estudis de Ràdio L'Escala. L'Ali Giné, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria. Mira, avui tenim amb nosaltres a l'Anna Almazán, que és una coneguda, ben coneguda d'aquesta casa, perquè és tertuliana nostra, i que podríem dir que pateix en primera persona el que suposen aquestes nombroses barreres arquitectòniques que encara avui existeixen. Anna, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda a tothom, gràcies.
Anna, com descriuries tu el problema de les barreres arquitectòniques a casa nostra, des del punt de vista del teu dia a dia?
Bé, barreres arquitectòniques són moltes que veiem i fins i tot les que no veiem, perquè de disminucions físiques mena. No pensem sempre en els disminuïts amb cadira de rodes. Hi ha els disminuïts sensorials, també. Cal tenir-ho molt present. Aleshores, aquestes barreres són molt dures per tots, en aquests moments, encara aquí al poble.
Com és el teu dia a dia? És a dir, des del tràmit més quotidià fins...
Jo, per començar, haig d'anar estudiant els carrers. Aviam, on tinc un gual, o sigui, una rampeta per baixar d'una vorera, i a l'hora de travessar el carrer, buscar el pas de vianants, per després anar a buscar en el mateix carrer per a l'altre costat. O, si més no, en un carrer perpendicular, que hi hagi un gual per poder entrar, perquè, a més, no coincideixen. Vull dir, en tots els passos de vianants, a dreta i a esquerra, com si diguéssim, no coincideixen.
Això, la situació aquí a l'Escala. No sé si, en comparació amb altres indrets, com tu descriuries la situació que tenim aquí al poble?
Hi ha llocs que s'adapten més bé, clar, però vull dir, no és comparable amb una gran ciutat. Hi ha pobles de tota mena. Jo, clar, he viscut fins fa poc en un món totalment molt més rural, era, bueno, per aquí al costat, al Bons, és clar, vull dir, allà funciones d'una altra manera, vull dir, perquè tampoc no cal fer tanta cosa com aquí, i ja, com que es fa de nou, hem de fer bé.
No sé si tu, com també demana la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, i que demanaven en aquella protesta que van fer el passat 7 de novembre, creus que s'hauria d'impulsar un sistema eficaç de vigilància de les infraccions i, de fet, poder-les sancionar adequadament?
Clar, naturalment. Una llei, quan s'aprova una llei, s'ha d'establir unes sancions, si no, aquella llei no té sentit, és que no cal fer-la, perquè si no es compleix, tampoc no s'ha de complir, i no passa res, per què s'han de gastar els diners ni fer res? Pues clar, penso que les sancions són importants per aquest tema, perquè és clar, vull dir, et fan complir una llei, si no hi ha sancions, no cal que et posin a la presó tampoc per això.
Però escolta, bona tarda, benvinguda,
hola,
Anna.
Hola.
Però veient, és evident que jo tinc la sort de no patir cap reducció ni en la meva mobilitat ni en la meva situació sensorial, però sí que som una mica sensibles a aquesta realitat. És evident que som anys llum de complir-se aquesta llei. El que sorprèn és que s'aprovi una llei quan ni tan sols som a les beceroles de que es pugui complir i que, a més, s'hi posi una data del tot inassumible.
Això realment, vull dir, és internacional, a més em sembla això, no? Vull dir, jo crec que hi ha països al nord d'Europa on sí que deu estar ja, vull dir, perfectament, no? Però una llei que no es complirà, perquè és que ho sabem, és que és, vull dir, no té sentit, jo no, vull dir, li posaria, la faria ben feta i li posaria una data raonable i aleshores... Vull dir quines seran les sancions, clarament, si amb tot aquest temps no es fa. A més, cadascú, particularment, cada municipi, vull dir, sap del que viu, quina problemàtica té, què li interessa més, fins a on pot arribar. Penso que s'hauran de fer consultes privades, perquè cadascú, o sigui, privades en el sentit de municipis, sobretot. No? Vull dir, nosaltres tenim unes necessitats aquí a l'Escala per un tipus de gent, perquè el 80% del poble viu del turisme. Aleshores, què passa? Que tenim unes necessitats especials per acollir tot un tipus de gent que ara no podem acollir. Per exemple, hi ha un Open Internacional de Vela, de gent amb disminució. aquí a l'Escala. Un cop l'any fan aquest Open Internacional. Però aleshores és molt dur perquè tots aquests participants, vull dir, no es poden quedar aquí. Han d'agafar i anar-se a instal·lar-se a l'Estartit. Perquè aquí els hotels doncs, no estan en no estan en condicions d'acollir-los. Quin sentit té que el Club Nàutic organitzi un Open Internacional si aquesta gent després no es quedarà al poble? Vindran, navegaran i marxaran. La vida la faran a un altre poble perquè no estem en condicions. Doncs penso que això són necessitats de cadascú segons també la seva realitat, no? No és mateix a cada municipi.
Anna, deixa'm saludar els companys de Mataró Ràdio. Marc Rodríguez, molt bona tarda.
Hola, Josep Maria, què tal?
Perquè, exacte, tu també tens convidat aquí, eh? Convidat.
Sí, sí, exacte. Tenim la Yolanda Aguilar, que és membre de Gim Mataró i Maresme, una entitat que ofereix suport personalitzat i grupal a totes aquelles persones que han patit ictus, malalties neurodegeneratives i també discapacitats físiques. Yolanda, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara parlarem també de barreres arquitectòniques, però d'entrada, és una dificultat afegida treballar amb persones que no tenien una discapacitat, però que per un fet concret, com ara podria ser un ictus, s'hi han acabat trobant des de GIM?
Evidentment, perquè aquestes persones, fins al moment de patir aquesta problemàtica, tenien una vida totalment establerta, que se li han anat a no arribar en un moment, i ara, des de l'entitat, el que es pretén doncs, és que aquestes persones aprenguin a viure amb el que els hi queda després d'haver patit, en aquest cas, un ictus, i que puguin veure doncs, que hi ha vida després d'això i que, tot i les dificultats, encara poden fer moltes coses.
Mm-hmm. Com és el vostre dia a dia? Com treballeu des de l'entitat?
Doncs la GIM és una entitat que treballa per donar resposta a persones que hagin patit ictus, malalties neurodegeneratives i discapacitats físiques. Llavors, nosaltres el que fem quan ens arriba algú és valorar les necessitats d'aquesta persona. I després hi ha darrere tot un paquet terapèutic d'activitats que el que ajuden és a millorar la persona a nivell físic, a nivell psicològic i a nivell social.
Mm-hmm.
De fet, vosaltres treballeu, com dèiem, amb diferents vessants. I demà, si tot va bé, comença l'Inclús, el Festival Internacional de Cinema i Discapacitat a Barcelona, que tindrà lloc fins diumenge. És una bona manera aquesta també de sensibilitzar? Creieu que és una manera d'arribar a més gent? Yolanda?
Sí, realment jo penso que el pas primordial per treballar a nivell de barreres arquitectòniques i a nivell de barreres mentals és la conscienciació. O sigui, si no hi ha conscienciació, és molt difícil que aquestes barreres arquitectòniques acabin desapareixent.
I creieu que estem preparats per l'aplicació d'aquesta llei, almenys en el vostre entorn, o que som a anys lluny, com dèiem?
No, jo crec que també com la companya encara estem a anys lluny de que això es pugui complir.
Per on començaríeu vosaltres? En el vostre cas, tant Yolanda com Anna, per on aniríeu? Amb normes, amb lleis, amb sancions, amb obra pública, amb petits... Hi ha petites qüestions, com és els discapacitats intel·lectuals, no? Per exemple, que de vegades amb alguns canvis els podem facilitar molt la feina. No? Per on començaríem?
Jo crec que començaria, això com he dit abans, per al tema de la conscienciació, que ja des de les escoles es pugui treballar, que bueno, les persones amb diversitat funcional doncs, som això, persones amb les mateixes necessitats que qualsevol altra, i que si això s'aprèn des de l'escola, realment els nens d'avui seran els futurs homes i dones de demà i segurament les barreres aniran desapareixent.
Deixa que em diguis tu la teva, que sé que tens ganes de dir-ho. Deixa'm saludar la Marta Muga, que és una de les directores d'aquest festival al qual feia jo referència tot just fa un moment. Marta, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlàvem de les avantatges que tenen aquest tipus de festivals per donar a conèixer la realitat de les persones amb discapacitació, no?
Sí, exacte. Sí, de fet, és el principal objectiu donar veu a aquestes històries que a vegades queden al marge de la cultura i de la societat.
Aquesta és la cinquena edició. S'ha millorat des de la primera? És a dir, en els 5 anys que porteu tirant endavant el festival, creus que s'ha fet una bona feina en aquest aspecte?
Bueno, el que és més important en el pas del temps és que cada cop ens conegui més gent, perquè al final estem fent un espai d'oci que apareix inclusiu, perquè adaptem tot el contingut, i el que ens interessa és arribar al major número de gent, a la major part de la població. I això sí que ho estem notant, i també durant, bueno, hem anat ampliant la programació, i això sempre, bueno, s'agraeix, perquè creiem que és necessari.
Sí. Anna, volies parlar de sensibilització, que sí?
No, sí, bueno, de fet volia dir que, clar, preguntar-ho així tan concret, doncs no sé, per exemple, en el dia a dia, en les coses que es fan noves en un poble, no? Per exemple, ara hem posat aquí, com he dit, és un poble eminentment turístic, s'ha posat uns panells, n'hi ha, no sé quants n'hem posat, però aquí a la plaça de l'Església, per exemple, n'hi ha uns panells de codi QR. Això, per exemple, es posa, si es fa també un codi braille, perquè després puguin entrar i mirar-s'ho, vull dir, per exemple, llavors, doncs clar, les deficients visuals poden consultar el panell igual. No costa res si un se sensibilitza, és aquest el tema. En el dia a dia, les coses noves que es van fent, per exemple, s'ha fet una gran obra amb dos hiverns, s'ha fet una gran obra. Sí. Aquí, vull dir, si no mirem una mica, per demà passat, per demà, però també per avui, perquè el problema ja hi és. Doncs per què no s'ha fet com cal? Perquè per accedir al nucli del poble hi ha quedés carrers, com el que coneixeu els d'aquí, el carrer de Gràcia, per exemple. És una bogeria passar per allà amb rodes.
Clar. Falta sensibilitat en aquests dits, ja no només en les obres antigues, sinó també en l'obra, en les obres noves. Marta, festival comença demà i fins diumenge, no?
Sí, exacte. Inaugurem demà a la tarda amb la preestrena de la pel·lícula Wonder, i estarem fent activitats fins al diumenge. El major gruix de coses passaran durant el cap de setmana, perquè entre setmana ens centrem en activitats escolars, que al final els nens creiem que és important que els arribin aquestes activitats de sensibilització.
Doncs en tot cas, que estigueu atents, i si podeu, apropeu-vos a Barcelona, aquest Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona, l'Inclús. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies, Marta. Marta de Muga. Que vagi bé. Fins la propera. A reveure. Yolanda, des de Mataró, també molt agraït, i en tot cas en seguirem fent divulgació. Avui només hem tocat la part superficial, però hem d'acabar-ho aprofundint en aquesta realitat. Gràcies, Yolanda. Fins després.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Anna, també, des de l'Escala, també moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, també.
I en tot cas, aquest és un objectiu a seguir tractant, sens dubte, des d'aquí, des de la tarda.